espectacle.
Molt bé. Rafael, bon vespre.
Bon vespre, Banyoles.
T'has mullat per aquí a Llagostera o no?
Sí, bastant, eh?
També?
Sí, 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 aquests dies portem... Bé, avui hem començat a veure el sol, per fi.
Bueno, està bé. Bueno, però hi ha aigua, has tingut, vull dir, no et queixis, aquests dies els cotxes nets, etcètera, etcètera, no?
Sí, de fet, els primers dies van anar molt bé, com que van caure uns 80 litres, el dissabte, doncs, va quedar tot llustrós.
Molt bé, perfecte. Principi a matemàtica.
Sí, senyor.
Newton?
No. Sí, heu anat bé, heu anat bé, heu encertat al principi del programa, sí, sí.
Sí, perquè si te posi un principi a matemàtica, que són tres llibres d'en Russell i d'en Nord...
Exacte.
De primers del segle XX, però això deia, a veure si... De quin parlàvem? Però suposo que pel temps en què vas avançant pas a pas, et toca més al segle XVII que al segle XX.
Sí, 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 anem per ordre cronològic, més o menys, i efectivament, doncs, avui toca parlar del gran Newton.
Del gran Newton. I de la poma o sense poma?
Però doncs parlem de poma.
Parlarem de la poma, també.
I a més, m'encanta que coincidim amb en Daniel avui, perquè també parlarem de la lluna.
També parlarem de la lluna?
Sí.
I què passa? També plantarem patates o no? Amb lluna plena.
Llunàtics.
Bé, Newton probablement tenia un hort, o sigui que és possible que hagués arribat a plantar patates.
Ah.
Per tant, no sé, però en qualsevol cas sí que parlarem de la lluna i de la poma.
Molt bé. Doncs comencem amb aquests principis.
Molt bé, doncs sí, senyor, els principis matemàtiques. Doncs a veure, ja sabem doncs, que Newton potser és el més gran científic que mai hagi existit, si més no. Molts investigadors l'arriben a anomenar fins i tot senyor de l'univers, d'acord? I per tant, doncs, és un personatge molt potent, però també molt controvertit. Bé, doncs, com deies molt bé, això és el segle XVII, va viure entre 1642 i 1727, i bé, Newton va realitzar aportacions essencials a moltes disciplines científiques, no? La teoria de la mecànica, l'òptica, la llum, i especialment, doncs, especialment també el que ens interessa a l'astronomia, doncs, la gravitació. I és que les seves lleis del moviment i les seves explicacions de les aplicacions de les forces com a concepte en si mateix, doncs van preparar el terreny per a la posterior revolució industrial. I fins i tot és que, clar, la teoria de la gravitació s'aplica avui a regions de l'univers que eren inimaginables a l'època en què Newton va viure. Per tant, va revolucionar molt, molt, molt la realitat d'aquella època. Però bé, ara anem a pams, perquè clar, estem parlant del segle XVII i Anglaterra era un entorn social molt convuls, hi havia fins i tot guerres civils perquè hi havia problemes amb la corona, d'acord, amb qui havia de ser el rei, en fi, política, ja sabem que la política darrerament doncs, també ens està brindant episodis nefastos aquí ben a prop a Àfrica, i bé, Newton doncs, va passar uns primers anys molt, molt difícils, va néixer malaltís, era un nano delicat, va ser criat en un medi rural, també va estar escolaritzat en una escola també rural, sense masses coneixements i massa motivació científica, curiosament, pel que seria després, i fins i tot el seu padrastre doncs, els maltractava a ell i la seva mare, per tant, doncs ja de ben petit va ser un nen ben esquerp i molt mal endreçat, però bé, va anar canviant, o potser no, ja veurem que potser no, i a l'adolescència doncs alguna cosa es va girar la seva ment i el seu prodigiós intel·lecte doncs, va eclosionar de cop, de manera que de seguida va superar els seus tutors i els professors que tenia quan van a estudiar a Cambridge, i per tant doncs, aquí va començar a destacar ja com a gran.
Això era el niño repelente, vaja, devia ser.
Sí, el niño repelente total.
Que sí?
Totalment, però és que bueno, va ser el niño i l'adult repelent una mica.
Sí, no?
Era molt capquadrat i molt esquerp. Però bé, doncs, va a Cambridge i allà doncs, va tenir un any, el que s'anomena un any extraordinari, de Newton, perquè fins i tot va quedar allà ben tancat perquè el sud d'Anglaterra estava envaït per la pesta, havia una gran epidèmia de pesta, i mentre es va quedar allà reclòs a Cambridge estudiant, doncs, bueno, com que era un geni, doncs aquest senyor va, Newton inventa el càlcul infinitesimal, descobreix també la llei de la gravitació, defineix les propietats de la llum, que avui ja entenem pròpiament com... entenem la llum tal com ell la va definir en aquell instant, i també millora el disseny del telescopi reflector, que avui ja tots nosaltres anomenem doncs, de tipus Newton, pràcticament. I això era l'any 1665, per tant ja veieu que ha plogut i hem evolucionat molt. I encara que pensem molt sovint en Newton com un científic pur, és a dir, un teòric, doncs les seves idees van donar pas a tota la tecnologia moderna. ja que el seu estudi de moviments i les forces doncs, va conduir la invenció de màquines noves, com la màquina de filar i la mateixa màquina de vapor, que novament és un invent que canvia el món. Però esclar, la fita culminant de la seva obra doncs, és evidentment la teoria de la gravitació, que també s'anomena, entre cometes, la gran G. I no el punt G, la gran G, és una altra cosa, el punt G. D'acord?
Sí, no. Ah, sí? Un dia parlarem de la diferència entre una G i l'altra?
Un dia podríem parlar d'aquesta diferència.
Molt bé.
Molt interessant. I esclar, és important perquè canvia una mica la concepció que teníem de tot l'univers, d'acord? Teníem la diferenciació que és comprensible, però de fet arbitrària, que era la que van establir els grecs entre el món terrestre i el món celestial, gairebé perfecte, i tot va ser gràcies a la famosa anècdota de la poma que li va córrer al cap, però que és una anècdota una mica apòcrifa, és poc menys que una llegenda, però és que és divertit perquè resulta que, com a mínim, doncs, hi ha una plantació de pomeres darrere de la casa on va passar la seva infantesa al poble, a Lincolnshire. D'acord? Per tant, doncs, podia ser que algun dia li caigués una poma quan Newton estava reposant a l'ombra del pomer. Però com s'ho va fer Newton per treure l'entrellat de l'univers? Doncs va ser precisament gràcies a això, a la poma i a la lluna. I ell es va adonar que quan cau una poma, mantindrem la llegenda, doncs es va adonar que quan cau una poma, la gravetat l'empeny cap al centre de la Terra. I al deixar anar la poma de la mà, per exemple, la poma resulta que cau cada cop més de pressa. Ell es va adonar que la Lluna doncs, també experimenta aquesta acceleració mentre la gravitació la manté en òrbita al voltant de la Terra. I aquí ve el quid de la qüestió, és que Newton va ser molt hàbil i va arribar a calcular la distància que recorre en un segon una poma o qualsevol altre objecte que cau per efecte d'aquesta gravetat. I, a més, va aconseguir relacionar aquest valor amb la distància que es desvia la Lluna cap a la Terra en un segon també, usant la famosa llei que va descobrir que era la de l'invers dels quadrats, d'acord? O sigui, bàsicament és aquella que un cos atrau o un altre amb més força quan més gran sigui aquest cos principal i més a prop estiguin els dos cossos. I, bé, vet aquí que això fins i tot és molt important perquè això afecta a tot, des dels petits electrons fins a les galàxies més immenses. Per tant, clar, és una força universal i aquí rau doncs, la gran potència de la idea. És una força que per primer cop es demostra universal. Però això va tenir una altra implicació també molt, molt interessant i molt curiosa, i és que va ser Newton el precursor dels viatges espacials. I què, com m'ho fa fer això? S'us acut la idea? Com ho podia haver?
No
doncs
sé.
Ell va ser molt agosarat i bé, com que va descobrir doncs, aquest càlcul infinitesimal, va perfeccionar molt el càlcul de corbes, les funcions corbes, i va proposar una hipòtesi molt divertida i molt original en aquell moment. Ell va dir que si es disparava un canó en horitzontal des del cim d'una muntanya ben alta, doncs el projectil que hauria seguint una trajectòria corba. Bé, fins aquí tothom d'acord, no?
El tir
parabòlic, que
tots aquí, sí.
Hem fet els problemes de física. Doncs ell va dir que a veure, què passaria si augmentem la velocitat d'aquesta bala de canó? Doncs que, òbviament, la bala de canó llunyania més de la base de la muntanya abans d'arribar al terra, sí, no? Doncs clar,
sí.
Newton...
Sí.
Digues.
No, llavors, ja, clar, se suposa que al final ja el veig venir. Cada vegada s'aleres la velocitat i al final se'n va por ell.
Se'n va por ell, però d'una manera molt curiosa. Doncs Newton va dir, això funciona molt bé, però què passaria si ens situàvem en una muntanya prou alta, en un cim prou alt, com per sobresortir de l'aire, que com sabem doncs ofereix resistència als objectes voladors, ja siguin identificats o no.
Vale.
Però llavors, clar, si sortim de la influència de l'aire, doncs llavors resulta que en disparar una bala de canó amb la velocitat suficient, el vol d'aquesta bala adoptaria la mateixa curvatura que la superfície terrestre que està sota ella, i això ja és una òrbita. Per tant, és el primer pioner de l'era espacial doncs, que també ha canviat el nostre món. Per tant, avui tenim molts moments que canvien el món. I és clar, aquesta gran revolució doncs, és la que hem comentat, que domina les òrbites dels planetes, la Lluna, les galàxies, els electrons, absolutament tot. Però bé, hem dit que era esquerp i és que realment era el nen repel·lent i al final doncs, va morir igual de repel·lent perquè va mantenir moltes discussions i molt fortes, per exemple, amb Leibniz sobre el càlcul infinitesimal precisament també, i fins i tot va odiar a mort a un senyor, un altre gran científic, que era Robert Hooke, i fins i tot el va odiar tant que va intentar impedir que es publiquessin els treballs de Hooke quan Hooke va morir. I per què, doncs, aquesta enemistat? Doncs perquè va resultar que en realitat Hooke va ser el pioner d'aquesta idea de la gravitació. Resulta que Hooke li va enviar a Newton les seves idees i notes precursores sobre aquesta teoria de la gravitació. El problema va ser que Hooke no les va desenvolupar matemàticament, però ell sí que va tenir la intuïció inicial. En canvi, Newton, que sí que va desenvolupar la fórmula, doncs mai no va mencionar-lo en el llibre de 1687, que era aquest principi de matemàtica, on recollia, entre altres, doncs, la teoria de la gravitació. Mai va mencionar Hooke, ja us dic al contrari, al revés. Vull dir, quan va morir Hooke va intentar impedir que es publiquessin les seves obres per, potser, doncs, encobrir doncs, aquesta aprofitament potser que havia tingut Newton de la idea de la idea de Hooke, és que tot el contrari del que succeiria després amb Darwin i Wallace. Ja ho comentarem.
Sí.
A més a més, doncs, Newton va arribar a ser, una cosa curiosa, el president de la Reial Casa de la Moneda, i va destacar com a implacable doncs, perseguidor dels falsificadors, i destacava tant que fins i tot era el senyor que més cridava en les execucions a la forca. Per tant, bé, és que era un personatge curiós, molt curiós. Ell fins i tot doncs, era feliç sabent ell les respostes als misteris de l'univers, de manera que no li interessava fins i tot publicar els seus treballs, i finalment van ser els col·legues, els pocs amics que tenia, que el van animar a publicar doncs les seves teories i les seves conclusions, precisament gràcies a un astrònom, el senyor Halley, que els coneixem pel cometa famós, d'acord? Doncs Halley el va animar a publicar el llibre, que en realitat es deia Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, títol més complex, i bé, en una altra vegada doncs, també un paral·lelisme amb Darwin, no? El que també van pràcticament obligar a publicar L'origen de les espècies, que com aquests principia, doncs també és una obra que canvia la nostra manera d'entendre la nostra posició a l'univers. Per tant, ja veieu que estem entregegant, d'acord? Darwin, Newton són potser dos dels... Si no són els més grans, segur que estan entre els més grans. Tot i que tenien tarannàs diferents. Afortunadament Darwin era una mica més amable.
Ja.
Pues passa que tornem una altra vegada al debat del moment, no? I clar, Newton va descobrir determinades coses, segurament té la paternitat, o vull dir, amb el tracte, tot el que vulguis, però que tot estava al caure. El càlcul infinitesimal amb Leibniz i Newton pràcticament no ho van desenvolupar paral·lelament tots dos al mateix temps, no? Un ha tingut la paternitat i l'altre el llenguatge. El llenguatge que utilitzem avui de càlcul infinitesimal no és d'en Newton, sinó precisament d'en Leibniz, no? Però anaven al mateix temps, tota la teoria de tot el tema de curvatura dels moviments, doncs tot això també estava al caure en aquell moment. És a dir, és un moment que segurament Newton ja té el mèrit com a altres científics, no, per ser doncs qui han publicat determinades coses, però clar, és el moment que si no hagués, el que deia moltes vegades, si no hagués sigut Newton, segurament algú altre en aquell moment ho hagués fet, no?
Sí, això passa molt a la història tant dels invents com dels descobriments, no? Que arriba un moment que el caldo ja està tan preparat que és inevitable el que sorgeixin alguns invents, i per això a vegades et trobes que el mateix invent, el mateix, quasi bé el mateix any, apareix a Europa i als Estats Units alhora, i esclar, s'acusen mútuament de plagi, però és que diuen, escolti, és que era inevitable, és que no era el pas natural següent, però esclar, aquest pas l'havien de donar, i sempre hi ha algú que és capaç de donar.
I que segur, si s'investigués bé, el mèrit que ha passat a la història d'alguns segurament perquè segurament algú s'han aprofitat del poder en aquell moment per quan el mèrit segurament era d'altres,
com l'invent del telescopi.
M'ho has tret de la boca.
Molt bé, Rafael, deixem aquí, la setmana que ve ens anem a un vell conegut, un amic d'en Xavi, un capità de vaixell.
Sí.
Saps de qui podem parlar, Xavi?
Sí, un Roy.
Molt bé, ja que has parlat de Darwin, no precisament d'ell, però sí d'un seu col·lega, diguem-ho així.
Un col·lega, sí.
Sí, o d'un company d'aventures, millor.
Es va posar les mans al cap, el capità Fitzroy.
Imagina't. Molt bé, Rafael. Fins dins de 15 dies. Gràcies per tot. Adéu-siau.
Gràcies.